Xavi Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
Em perdones la broma, la mala, el mal acudit que he fet abans, eh?
No passa res.
El jardí de sota aigua. Com us dèiem abans, volem parlar amb en Xavi Jardí, que és el coordinador d'aquesta entitat, que es dedica una mica a vetllar pel fons marí i a organitzar activitats per divulgar-lo. Abans, però, en fem una prèvia amb en David Parreño.
Aquest cap de setmana s'ha fet la Fira Begur Sota Aigua, dedicada al món del busseig. Finalment, pel mal temps, no es va poder fer la neteja del fons marí a la reserva de Ses Negres. Va ser la mateixa neteja que l'any passat va permetre localitzar una alga invasora. Justament aquest cap de setmana van treure més de mitja tona de brossa en una altra neteja del fons marí a Platja d'Aro.
Bé, d'entrada, senyor Jardí, com ha anat aquesta edició del Begur Sota Aigua?
Doncs bé, ha anat força bé. Altres coses han anat unes coses millor que altres, però en general podríem dir que ha anat força bé. Força bé. Va començar divendres i fins diumenge, perquè ahir dilluns tenien que fer, l'únic que quedava era fer la immersió de la neteja de la reserva marina de Ses Negres, i per una miqueta tramuntana que hi havia no van poder anar-hi. Però en general molt bé.
El temps us ha jugat mala passada, eh?
Sí, bueno, no és la primera vegada que passa. Hem organitzat ja 3-4 neteges i dues vegades s'ha tingut que aplaçar. Dues vegades, cap a la Costa Brava.
Explicàvem fa un moment a la prèvia que l'any passat vàreu descobrir aquesta alga invasora.
Sí.
Expliqueu-nos les conseqüències que té pel medi una alga d'aquestes característiques, d'on és el seu origen, vaja, d'on ve tot això?
Bueno, l'alga que es va trobar es diu Caulerpa cilindracea, es va trobar per casualitat fent la neteja. Qui la va trobar era perquè era conscient, ens acompanyaven rurals i gent important com Carlos Virgili.
Qui és Carlos Virgili?
Carlos Virgili és un campió, és un fotògraf submarí, fa vídeo, ha sigut 5 vegades campió d'Espanya, ha participat en aquest concurs de vídeo submarí que hem fet a sota aigua.
Val.
Va ser ell qui la va trobar precisament i després consensuat amb els forestals.
Molt bé. Doncs em parlava de qui participava en aquesta recerca l'any passat.
Sí, ell participava, sempre normalment hi participa, i ja et dic, la van trobar per casualitat. I què passa amb aquesta alga? Pues, què es pot fer? De fet, parlat amb els científics, sobretot amb l'Institut Ciències del Mar i el CEAP de Blanes, no es pot fer res, només es pot estar al tanto, anant periòdicament veient quina és la seva producció, i no es pot intentar ni erradicar ni treure del mar, i perquè seria pitjor.
Per què? No acabo d'entendre.
Sí, perquè la manera d'extraure això és rascant, vull dir, un brot petitet d'aquesta alga, de seguida neixen més brots i s'escampa de seguida. Llavors és millor tenir-la concentrada, anar estudiant la seva progressió i no fer res, això segons els científics.
I es pot controlar l'evolució d'una alga d'aquestes? Si em diu que no es pot erradicar perquè si s'arrenca en creixen de noves més ràpid, es pot controlar que no vagi evolucionant això?
Vale, es pot controlar. Si va evolucionant o no és el que controlem, diguéssim. S'intenta crear un històric. Es fan uns transectes, es medeix quan va avançant, quines diferències hi ha a l'hivern o a l'estiu, les corrents, i és l'únic que es pot anar a fer estudiant.
Senyor Jardí, explicàvem que per condicions meteorològiques no ha estat possible netejar el fons marí de Ses Negres. També tanmateix coneixíem que aquests últims dies s'ha fet una neteja del fons marí a Platja d'Aro, del qual se n'han tret més de 500 quilos, sí, més de 500 quilos de porqueria del fons marí. La primera pregunta és: amb quina regularitat s'haurien d'anar fent aquestes feines de neteja? La segona és: a qui s'ha d'encarregar que es faci això de manera permanent? Perquè em fa la sensació que això es munta de manera, no sé si voluntària, o com funciona l'organització per la neteja i pel manteniment, diguem-ne, del fons marí?
Sí, a veure, d'entrada diré que tot això és voluntari. Hi ha dies assenyalats, els dies de la Setmana de la Natura o dia de Medi Ambient, i sobretot de cara a l'estiu, més aviat cap a setembre, els diferents centres de submarinisme del litoral solen muntar el dia del voluntariat d'anar a fer la neteja submarina del seu entorn. Ara, també et diria que qui ha de fer, en quina periodicitat s'hauria de fer la neteja. El que hauríem de fer és formació perquè això no passés, diguéssim. Hauríem de començar pel principi.
Ja, el que passa, sembla una quimera, això, ara mateix.
Exacte, sí. Sí que es fan a molts llocs, s'organitzen neteges i sí, es trau... No sabeu el que hi ha dintre el mar.
Sí, sobre això li volia preguntar. Expliqui'm alguna cosa així friqui que s'hagin pogut trobar sota aigua.
Una cosa friqui que s'hagi pogut trobar aigua. Bueno, a veure, aquí friqui, el que s'ha trobat és moltes bigues de ferro, bicicletes, un cotxe.
Un cotxe, colló.
Un cotxe, sí, hi ha un motor també per aigua. I vas, quan dic que pots trobar de tot és que et faries creus del que pots arribar a trobar. I com és que arriba fins aquí? Bueno, això llença en un lloc i les corrents ho van traslladant i ho van movent lloc, no? I a vegades t'arriba fins a casa teva.
Déu-n'hi-do.
Però sí, hi ha de tot, hi ha de tot.
Déu-n'hi-do. M'imagino que de tant en tant quan baixeu us deveu ficar les mans al cap, no?, de les coses que hi han.
Sí. I a més ho veus que són coses... llaunes o... i que no són velles, que no... Vull dir, recentment que ha passat això. O en petites coses com encenedors, i és això, entens que una persona està fumant en una barca i si no l'encenedor el llences al mar, pilotes de golf, coses així.
A vegades sembla contradictori, no?, aquest tipus de coses, perquè m'agrada pensar, i això m'ho estic inventant, però m'agrada pensar que la majoria de persones que surten això, que surten a barquejar, ho fan per certa devoció, per cert fins i tot amor a la natura i al mar, no? I sembla contradictori que fruit d'una cosa com aquesta, a priori tan bonica, que es generin coses tan nefastes per l'entorn com això, com llançar coses per la borda. Doncs vostè parlava d'encenedors, però el que sigui, no?, aquí entrarien llaunes, bosses de plàstic, trossos de,
sí.
Que sigui, o una planxa de ferro, com vostè ha dit.
Sí, la mentalitat de que el mar s'ho menja tot. Ara, jo crec que això també no es pot generalitzar, i dintre de qualsevol grup de gent et pots trobar de tot, no? I no perquè gent que estiguem treballant al mar o toquem al mar, doncs dintre d'aquest grup sempre tindràs les bones persones i les males persones, no? Diguéssim, encara que estiguis treballant en un entorn natural. Però hi ha de tot en aquest món, també.
Escolti, i quina és la feina que s'hauria de fer per intentar conscienciar més a la gent que això no... Perquè a vegades això del fons marí ens queda com una mica més lluny, tot i tenir el mar a tocar. Rares vegades ens parem a pensar en profunditat en el que hi ha sota l'aigua. I què es pot fer per fer-li entendre a la gent d'una, si em permet l'expressió, d'una punyetera vegada,
sí,
que això s'ha de cuidar?
Doncs jo crec que el que es pot fer és el que està fent l'associació sota aigua, que és una miqueta agafar des de l'arrel, i ara parlo de les escoles, de treballar en crios, i és donar formació, ensenyar. L'altre dia parlàvem i van definir una miqueta com l'objectiu és ensenyar a estimar la nostra terra, no?, els nostres tresors, i aquí, doncs, els nanos. Quan vam fer el Bagu sota aigua, tot el que és escola de mar que treballem en aquest any, hem treballat amb l'escola Doctor Ruga de Bagu, doncs es fan diferents tallers on se'ls hi mostra als nanos, se'ls hi passa pel·lícules de peixets, de coses, i se'ls comença a conscienciar, diguéssim. Perquè abans deien, quantes vegades s'ha d'anar a netejar? Home, pues, això és mà d'obra. Hauríem de fer que aquesta mà d'obra no l'haguessin de fer,
Sí.
Que el senyor que tira coses no les tirés, no?
No sé si no valdria la pena agafar aquests nanos, carregar-los una barca i quan són a mig al mar llançar-los a tots a l'aigua, amb unes ulleres posades, perquè vegin què hi ha a sota.
Sí, això és una cosa... Bueno,
en el bon sentit, no estic parlant d'agressió física.
No, en el sentit de mostrar-los l'entorn in situ. Sí, entenc. Mira, pensa, nosaltres hem fet batejos de submarinisme, per exemple, els nanos. Un bateig de submarinisme es pot fer a partir de 8 anys.
Uh-huh.
Ara hem fet un concurs de dibuix i els hi regalàvem unes ulleres per ja introduir-los a fer l'snorkel. Al final, què es pot fer? Formar. I sobretot començant per les escoles, en formar de les bones pràctiques del mar, per dir-ho d'alguna manera.
Parlàvem també fa un moment del voluntarisme o del voluntariat, que és qui es fa càrrec de manera puntual, o sigui, són persones puntuals que en moments puntuals es fan càrrec de la neteja de llocs puntuals també del mar. Hi ha alguna administració o alguna institució que es dediqui a fer aquesta tasca de manera no puntual, és a dir, de manera permanent?
No, de manera permanent no existeix.
O de manera regular, vaja.
De tant en tant es munten algunes campanyes, podríem amb Generalitat, amb Pesca, i es contacten empreses on, per exemple, pues, la campanya de traure els morts sobre els morts són els blocs de formigó.
Sí, anava a dir, expliqui-ho bé, això que ha quedat fatal.
Són els morts de formigó on amb una cadena s'amarra la barca allà. Doncs traure els morts que estan a sobre la Posidònia, que és aquesta alga que ens proporciona l'oxigen. I en campanyes puntuals, però una periodicitat d'alguna entitat o organisme oficial no existeix. És més aviat les pràctiques voluntàries de cada entorn, no? de cada trosset del litoral. Ara han fet aquesta mitjatona, a Sant Feliu de Guíxols, a Llafranc, es van fent coses. Però clar, puntualment, eh?
Però això que m'expliqués és desolador, perquè seria tant com dir que quan hi ha un abocador d'aquests incontrolats que apareixen de tant en tant en algun camp o en algun camí de casa nostra, és tant com dir que ningú se'n fes càrrec de netejar-lo i de treure el que hi ha allà, no?
Exacte, doncs és així. I la manera de fer-ho és de dir, anem a preparar una costellada i demà ens anem tots a treure brossa d'allà. I és l'únic mitjà que existeix, aquest voluntariat, aquestes ganes d'emplear el teu temps a fer això. Però sí, no hi ha res organitzat, diguéssim.
Ja. Senyor Jardí, escolti'm, en el marc d'aquest Begur sota aigua es munta un concurs de vídeo submarí. Com funciona això i qui el guanya?
Correcte. Bueno, el concurs de vídeo submarí ha sigut una de les estrelles d'aquesta tercera edició de Begur sota aigua. Hem de dir que tota la tecnologia i l'estructura l'ha fet la plataforma Red Costa Brava, on hem creat un motor de reserves, la gent podia enviar els vídeos, hi ha tota una tecnologia darrere d'un concurs de vídeo. O per nosaltres som una associació senzilla i necessitem aquesta tecnologia.
Al final hi ha una sèrie d'eines que fan falta.
Exacte, clar. Una sèrie d'eines tecnològiques que fan falta i s'ha muntat molt bé. Han hagut 4 premis, hi havia un jurat on primer es filtrava per els més votats, sí. I després hi havia un jurat on estava pues, varios científics i gent del poble i tal, i allà es va decidir 3 premis, primer, segon, tercer i un quart que anava de més aviat de la Costa Brava, no? Pues han hagut 4 premis.
És difícil explicar per la ràdio com és un vídeo, però no sé si podem fer un esforç de explicar una mica de què anava el vídeo guanyador, que és el que mostrava, i nosaltres ho penjarem també al nostre web, però ara així sí podem fer-ho en síntesi.
Bueno, el vídeo guanyador era de Daniel Anuarte, i anava sobre la Isla de Cocos, i bueno, també és que va guanyar ell, però és una barbaritat el nivell que vam tenir de vídeos bons. Va ser boníssim. Ara vull fer una puntualització, que el Toni García, un científic de l'Institut Ciències del Mar, sí, ens va fer veure que tots els vídeos eren molt bonics, on sortia la natura, la vida del mar, i ens va fer veure que aquests vídeos són espectaculars, però que no és massa ben bé la realitat, que estan filmats en reserves marines, en llocs protegits, on realment sí que existeix això.
Val.
Perquè tu vas a qualsevol lloc de l'Isla i llances a l'aigua i no és tan normal veure aquestes coses que hem vist als vídeos. Ens va agradar això que va dir, perquè això creava debat.
El debat en quina línia anava? Potser en la línia de que potser valdria la pena fer vídeos de coses més quotidianes, més properes, potser?
Potser podria ser un, i l'altre de pressionar per anar creant més àrees marines protegides, on es demostra que on hi ha una àrea marina protegida pots anar a fer un bon vídeo, i si no està protegit no tindràs un bon vídeo perquè no hi ha tanta vida. Seria
això.
Està
clar. Només a mode informatiu, de qui depèn la creació d'aquestes reserves o d'aquestes àrees marines?
Bueno, això al final jurídicament podríem dir que els que manen són Generalitat, Pesca, però també fa molt la pressió que puguem fer des de l'associació, des del voluntariat, des de diferents organitzacions.
Queda clar. Senyor Xavi Jardí, coordinador de l'associació Sotaigua, gràcies per atendre la nostra trucada, posar-nos al dia de com ha anat aquesta edició del Begur Sotaigua d'aquest any i per compartir amb nosaltres una mica el coneixement sobre el fons marí i sobre la necessitat de preservar-lo que té vostè.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia i sort.
Adéu-siau, gràcies.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.